Catalunya Ràdio, Estat de Gràcia, amb Roger de Gràcia.
Passen 7 minuts i mig de les 5 i ara tenim moltes ganes d'escoltar el que ens ha d'explicar, sempre molt interessant, el David Bueno, sobre el cervell i el pensar. Va, que us donarem unes quantes dades que us faran pensar.
La riquesa de la nostra vida mental depèn de la quantitat de les connexions que fan les neurones que tenim al cervell. Un cervell humà té, de mitjana, uns 200 bilions, amb B, bilions de connexions neuronals. Però un cervell convenientment estimulat pot arribar a tenir fins a 1.000 bilions de connexions.
Ho diu el doctor en biologia i professor de genètica David Bueno. Molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
En un llibre fantàstic que es diu Trenca-t'hi el cap. On assegura, entre altres coses, que la cultura pot alterar físicament el nostre cervell i rejuvenir-lo. Déu-n'hi-do, és agosarat tot això. L'Adam Martí ens acompanya.
Hola, què tal?
A aquesta hora ens agradaria tenir una maquineta i saber quantes connexions neuronals tenim. No hi ha maquineta possible per saber-ho, això?
No hi ha un comptador?
No hi ha un comptador. De fet, tots aquests càlculs són estadístiques fent una mitjana. I, ara, sap una mica de greu dir-ho, perquè és una mitjana feta amb un home caucàsic, de mitjana edat, té 80 quilos de pes. Vol dir que la major part de la població no hi encaixem, perquè la meitat de la població no sou dones, no sou homes, i els que sí som homes, molts ja hem superat la mitjana edat o pesem més o menys de 80 quilos. Ja. Però, bueno, així de mitjana, més o menys, ronda per aquí.
Però llavors, per exemple, si ets dona, tens més connexions neuronals, menys, no ho sé,
Depèn de les zones del cervell. Hi ha algunes zones que les dones en teniu més i d'altres que els homes en tenim una mica més. Depèn una mica de cada zona.
I en general, les dones, a quines zones tenen més connexions? Es sap això?
Mira, la zona que en tenen més, comparat amb els homes, i sempre és una mitjana, sí. Cada persona és diferent, és el que s'anomena el cos callós, que és la zona que uneix els dos hemisferis cerebrals.
I per què serveix el cos callós? Què fa? Quina feina fa?
Interconnectar-los, fer que puguin treballar de manera més conjunta tots dos hemisferis. Tots dos treballen sempre, Però hi ha més fluïdesa de connexió.
I llavors les connexions neuronals que es fan és una cosa adquirida, no? Vull dir que respondria a un patró social.
Sí, algunes són bàsiques, a veure, són claus per la supervivència, allò que fa que el cor ens bategui o que respirem. I això ja ve programat genèticament perquè sigui d'aquesta manera. Però la major part de connexions es van fent amb l'experiència, amb la vida, amb tot allò que anem aprenent, tot allò que ens va passant. Perquè hem de considerar que una de les funcions principals del cervell és ajustar el nostre comportament, adaptar-lo a l'entorn on vivim. Clar, cada persona neix en un entorn lleugerament diferent. Si tots els cervells fossin iguals, no podríem estar adaptats a tots els entorns. Per tant, és a través de tots aquests aprenentatges que el cervell acaba adaptant-se allà on viu, i per això la cultura és tan important.
Però han de ser uns estímuls determinats d'un entorn determinat, o la pregunta d'una altra manera, rebem uns estímuls superiors ara i tenim més possibilitats de fer més connexions al segle XXI que una persona al segle II abans de Crist, per dir alguna cosa?
En general, sí. Són estímuls diferents. Clar, fa 2.000 anys els estímuls venien més de com conrear la terra, de diverses generacions convivint en una mateixa casa. Ara això ja no hi és. I ara cada generació obté la seva pròpia casa, normalment, i la majoria no treballem conreant la terra. Però el nombre d'estímuls ha augmentat. Ha augmentat a tots nivells.
I això vol dir que el nombre de connexions també?
De mitjana, probablement sí. Probablement, perquè, clar, no tenim cap cervell de fa 2.000 anys.
Sí, que són més llestos els del segle XXI que els del segle II, diguem-ho, clar, ja està.
No. Què és aquest supremacisme?
Això ha sigut una mica supremacisme històric.
Sí, però els del segle II abans de Crist no poden dir-me res.
Bueno, si sou, truqueu, no? 3-201-7-4-4.
Sobretot truqueu.
Igual n'hi ha algun.
No, però feia broma sobre això, però perquè, clar, sempre tendim a reduir-ho tot a simplificacions molt simples, no? Molt senzilles.
Clar, més llestos, no. Més adaptats al moment en què vivim, igual que ells ho estaven molt més. A nosaltres ens deixen ara fa 2.000 anys, sí. I no sobreviuríem ni una setmana, probablement.
Sí, no sobreviuríem.
Per què, per exemple? Per la puresa de l'aire, no? Potser... Ah, no, és al revés. Si portessin gent del segle II aquí, sí. Moririen perquè l'aire està massa contaminat.
Ah, sí? Això ho sabies tu, ho has llegit.
Sí.
Ella té moltes connexions, De sobte parla com... En lloc de parlar per dintre, parla per fora. I llavors fa...
Se sent,
passa la Maria.
No sé si és gaire... No sé si això és un elogi. el que estàs fent.
Està molt bé. Escolta'm, la cultura, i en el cas de la Maria és evident també, dius que altera físicament el nostre cervell, pot rejuvenir-lo. És a dir, tenir què? Coneixements enciclopèdics o fer què amb la cultura?
Això cal definir què vol dir un cervell jove. Un cervell jove té tres característiques principals. La primera és molta flexibilitat. Això vol dir la capacitat de fer moltes connexions noves. La capacitat per fer connexions noves, que és el que ens permet anar aprenent del nostre entorn, és màxima quan som infants i va disminuint amb l'edat. Llavors, la joventut encara està en un nivell molt alt, encara no ha començat a disminuir. Per tant, és tenir un cervell capaç d'adquirir molts coneixements perquè pot fer moltes connexions noves.
Allò que diem de que quan és petit, per exemple, aprendre a tocar un instrument o un idioma és més fàcil que X a partir de certa edat.
Exactament. Això és una característica. Una altra és tenir prou experiència. Un cervell infantil pot fer moltes connexions noves, però no té cap experiència de la vida. L'experiència l'anem guanyant amb l'edat. Com més gran ets, més experiències has tingut a la teva vida. I la tercera cosa és la capacitat de gestionar els teus propis pensaments. I això madura durant l'adolescència i ja està prou madur a la joventut, que ja seria edat adulta jove. Aquesta combinació de tres coses, capacitat per continuar aprenent molt, capacitat de tenir ja control sobre els teus propis pensaments i experiència acumulada per poder utilitzar aquestes altres dues capacitats és el que defineix un cervell jove. Doncs la cultura, entesa en sentit ampli, vol dir tot allò que ens envolta, tot allò que llegim, tot allò que vivim, tot allò que experimentem pel nostre entorn, si és una cultura rica, estimulant, manté durant més temps la capacitat de fer connexions noves, per tant, manté el cervell més jove en quant a poder continuar aprenent i adaptant-se a l'entorn, enriqueix les experiències, per tant, ens manté en una edat adulta, i afavoreix també la capacitat de controlar-nos, de conèixer-nos a nosaltres mateixos, de gestionar la nostra pròpia vida. És des d'aquest punt de vista que de fet, en aquest assaig el que acabo dient és la cultura permet mantenir el cervell més jove durant més temps, sabent que al final sempre acabarà envellint.
Sí, molt clar, clar. Aquest assaig que diu el David Bueno és el trenca-t'hi al cap, i jo no sé si podem, com deia l'Adam, arribar a simplificar-ho tant com per dir recomanacions positives i recomanacions negatives en el sentit d'ajudar el cervell a mantenir aquesta edat més jove. És a dir, quan diem cultura estem parlant de què? De llegir llibres, d'anar al teatre, de veure pel·lícules, de què estem parlant?
De tot. De tot. Vol dir llegir llibres, vol dir anar al teatre, vol dir escoltar música o tocar algun instrument, vol dir gaudir de l'art o...
Anar a classe.
Vol dir anar a classe.
Aprendre un idioma.
Vol dir aprendre idiomes, vol dir fer mots encreuats o sudokus o qualsevol d'aquests jocs.
Veig que és molt ampli, això.
Vol dir anar fora a la muntanya a gaudir de la natura, vol dir anar al mar i banyar-te, vol dir viure. Vol dir anar acumulant experiència a través de la teva pròpia vida.
Sí, és en terme cultura entès com l'antropologia l'entén, no? Tot el que envolta l'experiència humana, aleshores.
Correcte.
Sí, no seria Bach, per dir alguna cosa, només, com si fos alta cultura, sinó cultura en termes més amplis.
Sí.
Sí, però llavors, què és el que és dolent? És a dir, què fa que el cervell s'apalanqui i perdi connexions i no en guanyi de noves i no millori? No fer res?
Exacte.
I què és no fer res?
Apalancar-se. Apalancar-se aquella gent que quan arriben a un cert estatus, quan són joves, tenen uns certs coneixements, tenen ja la seva feina i no progressen. I no s'interessen per continuar llegint, no s'interessen per continuar aprenent, no s'interessen per la música, no s'interessen per sortir fora, sinó que estan allà, mirant, anava a dir, segons quins programes de la tele que t'atrofien bastant, no?
O sigui, realment sí. Allò que et deien, això t'atrofiarà el cervell? Sí, és veritat.
És veritat.
Hi ha coses que te l'atrofien o que no et permeten que es mantingui tan jove. És a dir, és com un exercici físic, és com un gimnàs del cervell.
Correcte. I moltes vegades ho comparo amb un culturista. Que vulgui fer musculació no en té prou. Menjar amb proteïna ha d'anar al gimnàs a fer peses. Tenir el cervell actiu no és només pensar que el volem tenir actiu, sinó fer coses. When I saw you,
I love your brain, estimo el teu cervell sempre que el teu cervell sigui jove i atractiu, i en aquest cas, si el cultivem, com deia el David Bueno, doncs tot això que tindrem. També t'he de dir que mentre tu anaves dient coses, darrere teu l'Adam Martín, vestit de negre, rigorós i amb coll alt, anava dient, jo ja ho faig, això. Que m'ha donat la sensació que estaves dient això, oi?
Tu això estaves llegint el meu llenguatge no verbal. Sí. No, el meu llenguatge no verbal no era aquest, eh? Però podria ser-ho, però en aquest cas no era aquest. Jo insisteixo perquè sempre he tingut una discussió amb això amb moltes persones.
Compte que està fent servir el programa de ràdio per rebatre
gent. Sí, per venjar-me i per donar la raó o perdre-la. Però, segons aquesta definició de cultura, seria el mateix... És a dir, el que seria important seria exposar-se a coses diferents contínuament, no coses repetitives. És a dir,
sí,
no és que sigui Bach millor que el trap, sinó que és que si sempre escoltes trap, tens un problema, o tindràs un problema, i si sempre escoltes Bach, tindràs un problema, no? La idea seria anar variant, evolucionant, anar sometent al cervell estímuls diferents.
Sí, sí, en general sí. De totes maneres, però... és molt més rica en matisos la música de Bach, de Mozart o
ens genera
o de
més
Beethoven.
Podem dir que ens genera més connexions?
Sí, que no, vaja, pas, que no pas el trap.
Home! Bum!
No,
avui mateix
raó.
Em compro tots els discos de Bach.
On va?
Avui, aquest any n'ha tret un, es veu? Està molt bé.
Farà gira, farà gira.
Es veu que farà gira.
Sí, va ser el Bach Friday fa poc. No és meu.
Bach
és
Bach.
Ja ho
sé. L'he robat aquest joc.
També el David Bueno ja el van tenir aquí alguna altra vegada parlant-nos de l'adolescència i d'aquest moment en què el cervell canvia i que el tenim molt mal vist el moment de l'adolescència, però és molt important pel cervell, perquè precisament és el que diu l'Adam, és un moment de trencament amb el passat i d'experimentació total. Per tant, hem de ser molt tolerants amb l'adolescència.
Tolerants no vol dir que els adolescents facin el que vulguin.
Correcte.
I això cal matitzar-ho, eh?
Correcte.
Però sí, l'adolescència és una etapa clau, perquè és el que dona peu, el que dona pas a la joventut. I és un moment de canvi, de transformació. Les persones de l'adolescència hem de deixar enrere la infantesa, i això vol dir qüestionar tot el que hem après durant la infantesa per poder entrar a l'edat adulta, a la joventut, sent persones autònomes, sent persones de pensament tan lliure com sigui possible. I això vol dir, lo típic dels adolescents, vol dir trencar límits, vol dir que necessiten límits i necessiten poder-los trencar.
Uh-huh.
Moltes vegades els adults no ens n'adonem que si som massa restrictius no els estem ajudant a madurar, i si no posem límits, tampoc.
D'acord.
I després també hem de tenir molt, molt present que és quan acaba l'adolescència. Això és una cosa molt, molt, molt curiosa. Perquè l'adolescència, el seu inici és biològic, unes descàrregues hormonals que ordena el cervell, que fan que comenci a canviar tot el cos, però al final de l'adolescència és una barreja de biologia i tornem a cultura. Biologia ha d'estar prou madur com per sustentar una vida d'adult, però cultura. S'ha vist que els adolescents només deixen de fer les coses típiques de l'adolescència quan els adults els acceptem com uns iguals dins el món dels adults en drets i responsabilitats.
Uh-huh.
I això és molt difícil, sobretot quan els tens a casa fins que tenen 20 i molts anys, o els tens a la universitat, i tu et perceps com el pare que se suposa que ha de manar o el professor que se suposa que ha d'ensenyar, en comptes de pensar que estem en facetes diferents, però que en el fons estem treballant per un mateix objectiu, que és que ells ja són adults i, per tant, s'han de poder integrar dins aquest món.
Apassionant aquest assaig del David Bueno. Trenca-t'hi el cap, explica moltíssimes coses de com funcionen les neurones, les connexions i moltes altres coses que trobareu en aquest llibre, insisteixo, però destaques especialment, i ja per acabar també, el tema del llenguatge. És a dir, el llenguatge ens construeix i quan més estiguem en contacte amb el llenguatge, amb les seves diverses formes, millor pel nostre cervell.
El llenguatge ens construeix tots els llenguatges, no només el parlat i l'escrit, sinó també el musical i l'artístic. Són altres formes de llenguatge. Sense llenguatge no podríem tenir un pensament tan estructurat com el tenim. Això ja fins i tot Darwin ho va deixar escrit en un dels seus llibres. Endrecem els pensaments a través del llenguatge. Comuniquem les nostres emocions a través del llenguatge. Ens entenem a nosaltres mateixos fent servir paraules. Podem fer servir sensacions, imatges, però el matís més fi, més elaborat, sense el llenguatge no seria possible. Per tant, la invenció del llenguatge va ser un moment clau en l'evolució humana per donar totes les característiques que tenim ara. Fa uns 80.000 anys, eh?
Sí, abans d'ahir. Alguna última pregunta, família,
molt
sobre el cervell?
Només fa 80.000 anys que parlem, que desenvolupem llenguatge?
No, parlem des de molt abans. Els neandertals ja parlaven i segurament els altres hominis des de fa 2 milions d'anys ja parlaven. Però fa 80.000 anys ens va canviar la laringe. Va passar de fer un angle obtús amb la boca a fer angle recte amb la boca. I això el que permet és que la llengua pugui anar endavant i endarrere molt més recorregut i a molta més velocitat. I això el que permet és estructurar molt més els sons I, per tant, fer que el llenguatge pugui ser molt més complicat, molt més complex, perquè pots incorporar molts més sons a cada paraula, moltes més paraules encadenades, frases molt llargues.
És a dir, si jo agafo la laringe del meu gos i li torço una miqueta i li poso mangla recta, em dirà cosetes?
No, però vindrà la policia, segurament.
Sí, a venir,
jo estaré contenta que això hagi passat.
Et denunciaran, si ho fas.
Llavors, tots els homínids, en principi, o tots els primats, no sé, els primats tenen com una capacitat de parla superior a la resta d'animals?
Potencialment,
sí,
no?
Potencialment, sí.
Potencialment.
Sí, sí, de fet, els ximpanzés tenen un llenguatge d'unes 200 paraules, que són xiscles, grinyols, crits, però tenen unes 200 paraules. Passa que no les poden encadenar. Per tant, es queden amb significats puntuals. I molt important, les seves frases, o frases no, les seves paraules, no són mai metafòriques. Són significats literals.
Literals.
I nosaltres, el nostre llenguatge, gràcies a aquesta estructura tan complexa, té moltes més metàfores que no pas literalitats.
No tothom, no tothom.
Apassionant, apassionant el trencat i el cap del David Bueno. Gràcies, de veritat, per ser amb nosaltres un dia més.
Un plaer estar aquí.
Fins ara.